COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 20 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE, és dimarts, és 6 de febrer, ho han sentit bé, 6 de febrer. Doncs avui torna l'activitat habitual al Congreso de los Diputados. Els diputats i diputades van agafar vacances de Nadal el 13 de desembre i fins avui. És la mateixa Constitució la que diu que gener és un mes inhàbil i nosaltres pensant que era l'agost. S'han fet comissions aquests dies, això sí, però no hi havia plens i l'activitat anava minvada, es veu. Serà que no hi ha temes a resoldre, no? Doncs deuen estar pensant el mateix que jo, que ens vam equivocar de professió, senyores i senyors. Serà millor que hi posem música tot plegat perquè avui celebrem els 52 anys de Rick Astley. Don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Avui al programa, repassada tota la informació que n'hi ha molta, parlarem amb els comerciants del voltant del Mercat Central de Tarragona i, com cada dimarts, passarà per aquí la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana i, com no, per rebre la Leida Martí, perquè no podem passar ja ni un minut més sense saber quines han estat els seus escollits entre millors i pitjors de la catifa vermella dels Premis Goya. A partir de dos quarts de dues vindrà també la Ruth Guerrero per portar-nos més històries des del carrer. No es perdin la d'avui perquè coneixerem més a fons la comunitat del Cenacle. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Gotta make you understand.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis, molt pendents de la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continuarà el cel força ennuvolat encara a les comarques de Tarragona amb precipitacions, amb una cota de neu que ha d'anar baixant al llarg del dia fins als 300 o 400 metres al sud. Es quedarà entorn als 600 o 800 al resta i, per tant, continuarem encara amb avisos taronges per neu de fins a 10 centímetres de gruix al prelitoral sud encara fins la tarda. També ha d'anar encara amb força a l'interior de Tarragona o al litoral sud. Avui baixen més les temperatures. La màxima, com a molt, marcarà 12 graus a Tarragona i al Vendrell. A Reus, màximes de 10 avui, a Gandesa de 5 graus, a Tortosa 9. Demà encara trobarem restes de núvols, però a poc a poquet. S'aniran retirant, s'imposarà el sol amb un cel poc ennuvolat i les temperatures encara baixaran més. La màxima marcarà 10 o 11 graus en general, com a molt. La mínima arribarà als 4 a Tarragona i Tortosa, 1 grau a Reus, 2 al Vendrell i 0 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà el mestral amb molta força a les comarques del sud, s'activaran avisos costaners al litoral sud i a la resta, en canvi, continuarà força suau, variable amb tendència a bufar de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. De fet, ja hem vist neu aquest matí al Coll de la Teixeta. A Prades, especialment important també la nevada a la Terra Alta. De fet, segons el Servei Català de Trànsit, està tallada ara mateix la T-334 a Horta de Sant Joan, en direcció cap a Bot. Està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'aquesta nevada. I, de fet, la neu ha obligat a cancel·lar diverses rutes escolars a les Terres de l'Ebre. A la Terra Alta, especialment, el Consell Comarcal ha avançat el retorn d'alumnes a casa al llarg del matí. Ja ho feia aquest dilluns, segons Protecció Civil, tot i que primera hora s'ha anul·lat la ruta Arnes-Bot-Horta fins a l'Institut de Gandesa i s'ha tancat l'escola de Prat del Comte. En total, 75 alumnes no han pogut arribar a l'escola a la Terra Alta. I, per cert, alguns retards també a Rodalies. Aquest dilluns la pluja provocava retards de més d'hora i mitja a la R16 entre l'Hospitalet de l'Infant i Tortosa. Problemes també a l'estació de l'Aldea i Amposta. I al llarg del matí no hi ha, segons Renfe, incidències destacades, però sí que es van acumulant petits retards en totes les línies. Els alcaldes del Pacte de Vara fan arribar avui en mà una carta al ministre de Fomento per exigir el desviament immediat de camions de la Nacional 340, tal com s'havia pactat, una mesura que hauria d'haver-se implementat ja des de l'1 de gener. Els alcaldes s'han concentrat amb més d'un centenar de persones a l'Ajuntament de l'Arboç aquest dilluns, on feien 3 minuts de silenci per les dues dones i l'home que van perdre la vida diumenge en un xoc frontal amb un camió. Al municipi, on les víctimes eren molt conegudes, han decretat 3 dies de dol. L'alcalde del Vendrell i portaveu dels alcaldes del Pacte de Vara, Martí Carnicer, ha qualificat la situació de lamentable i demana celeritat al Ministeri de Fomento.
El més lamentable de la situació que estem vivint és que estem parlant d'un problema en el que havíem arribat a una solució, el que havíem trobat un acord, en el que estàvem tots, podíem estar tots a la una amb l'aplicació d'aquest acord, i la demora en l'aplicació és la que ha provocat és un dels elements que cal tenir en compte en aquest accident.
Des de les Terres de l'Ebre, alcaldes i veïns se sumen a aquesta petició. Des del moviment veïnal van més enllà amb la reclamació de la gratuïtat total de l'AP7, el desdoblament de la Nacional 340 i el tercer carril de l'AP7. Llorenç Navarro és portaveu dels veïns.
80% dels morts són xocs frontals, evitables, en una via de més d'un carril. Per tant, nosaltres, aquestes morts no són només unes xifres més, sinó que ens fan molt de mal. I que el que demanem és que ja hauria de ser la via AP7 gratuïta.
Des de la Generalitat, el secretari de Mobilitat i Transport, Ricard Font, demana també celeritat per implementar aquest acord pel qual s'estableix aquest desviament obligatori de camions cap a l'AP7.
Que s'apremin els terminis, que s'escurcin els terminis i que realment aconseguim tenir aquest conveni que permeti les bonificacions pels vehicles pesants. Aquí es dona la paradoxa que fins i tot el 155 permetria que hi hagués un conveni signat per un cantó pel ministre de la Serna i per l'altre cantó pel ministre Zoido, en tant que seria en aquest moment el Conseller de l'Interior. Per tant, des del punt de vista de la burocràcia, això hauria d'accelerar-se al màxim.
I què diuen des del govern central? Doncs el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, diu que es desviaran els camions de la Nacional 340 cap a l'AP7, però no posa data. S'ha limitat a dir que s'estan ultimant detalls.
En aquests moments s'estan ultimant els detalls de la seva aplicació, perquè, com saben, implica la possibilitat d'accedir a l'autopista amb una situació de gratuïtat per als camions pesats. Aquesta és una qüestió que, des del punt de vista organitzatiu, té la seva complexitat tècnica. El contingut d'aquests acords s'està ultimant i es posaran en marxa el més aviat possible. No hi ha cap modificació al respecte, no hi ha cap canvi.
Canviem de qüestió. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha perdut la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos i, per segon any consecutiu, ara caldrà esperar 30 dies perquè els comptes quedin automàticament aprovats. El Batlle i el govern, format pel PDeCAT, Esquerra i ara Reus, s'ha quedat sol al ple extraordinari. L'oposició carrega contra la incapacitat negociadora de l'alcalde i l'acusen de no tenir projecte. Escoltem la portaveu de la CUP, Marta Llorenç, el de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, el portaveu del PSC, Andreu Martín, i el popular, Sebastià Domènech.
Vostès fan ostentació d'un govern sòlid, però en canvi practiquen un govern inestable i de minoria i no exerceixen de govern republicà com a fórmula de partits partidaris de crear una república catalana i independent.
Su proyecto de ciudad ni se ve ni se intuye. Está agotado y usted está amortizado como alcalde desde hace meses.
Creiem que hi ha molts elements que ens fan preocupar sobre la confiança en el seu lideratge, en el que vostè diu i en el que després es fa.
No són uns pressupostos de la majoria, són els pressupostos de la minoria. Nosaltres haguéssim donat suport o, com a mínim, l'abstenció, si s'hagués compromès a que fos la ciutat de tots, no d'uns.
Carles Pellicer lamenta que qüestions identitàries hagin afectat i molt a l'hora d'arribar a un acord. Tot i això, manté voluntat de diàleg i ofereix mà estesa.
Si a dia d'avui l'oposició era conscient que l'alternativa no era possible, el més honest i raonable era deixar fer i deixar que el govern governi. No ha estat així i el govern ha votat a favor de fer avançar la ciutat i l'oposició ha votat per tenir-la aturada 30 dies més.
Els comptes s'aprovaran d'aquí un mes si no es presenta una moció de censura amb un candidat alternatiu a l'alcaldia. I a Tarragona avui sabem que la regidoria de Cultura de l'Ajuntament ha deixat de fer-se càrrec del programa cultural dels Jocs Mediterranis. Des de fa un mes n'està assumint la planificació el regidor del Partit Popular, José Luis Martín, amb el seu equip i una empresa externa. S'han d'encarregar de redactar i executar aquest pla per als Jocs que comencen al juny. Des de la regidoria de Cultura diuen que el volum de feina no era compatible amb el programa cultural habitual de la ciutat i que per això se n'ha traspassat la gestió. Des de la CUP exigeixen transparència i que es donin a conèixer els detalls del pla. De fet, critiquen opacitat en tot el que envolta l'organització dels Jocs. Un apunt de successos han trobat les dues germanes de Tarragona desaparegudes del barri de la Floresta des del passat 29 de gener. La gran, de 18 anys, la van trobar els Mossos a Barcelona dissabte i la menor, de 15, va tornar a Tarragona amb la seva família el mateix dissabte a la nit. El jutge ha citat a declarar demà el mecànic de Reus acusat d'un delicte d'odi. Recordem que va ser denunciat perquè es va negar a reparar el cotxe d'un agent de la Policia Nacional. El mecànic diu que ho va fer per principis, arran dels fets de l'1 d'octubre, però després la parella de l'agent, que és mosso, l'hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons el mecànic. Ell argumenta que té un taller no marquista, que per tant té tot el dret a triar la feina que fa o a rebutjar-la, i diu que no se'l pot acusar de promoure odi. Emmarca aquest cas en una decisió personal. Fonts properes al mecànic s'han mostrat sorpreses per la rapidesa de la citació judicial. S'ha produït tot just fa una setmana dels fets i han denunciat que el mecànic ha rebut diversos insults i amenaces. Entitats sobiranistes criden a concentrar-se demà dimecres a les portes del jutjat de Reus. I acabem amb una bona notícia. Avui arrenca una nova edició del cicle Grans Mestres al Teatre Fortuny de Reus. UK Manifesto és una proposta amb un marcat sentit de la crítica política i obre foc posant Joan Carreras i Montse Guallar sobre l'escenari. Són les 12:32, pràcticament un minut per la publicitat i continuem.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, seguim amb més qüestions al programa. A Herrera, en COPE, anem ara fins a la ciutat de Tarragona. Volem parlar amb els empresaris del voltant del mercat central de la ciutat de diferents qüestions i per això ens acompanya avui el Josep Maria Juan. Ell és president de l'Associació d'Unió d'Empresaris d'aquesta zona. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Escolta, un plaer tenir-te per aquí, perquè a més comencem parlant d'una cosa festiva que ens encanta i és que estem a que, no? La ciutat està vivint el carnaval ja aquesta setmana, no? I vosaltres, com a empresaris d'aquesta zona del centre, us heu implicat també en la celebració i heu preparat alguna cosa, no?
Sí, és el tercer any que fem aquesta desfilada de carnaval. Enguany tornarem a comptar amb el rei i la reina i tota la seva, tot el seu sèquit per la inauguració d'aquesta passarel·la. I, bueno, estem supercontents, esperançats, il·lusionats i bueno, a seguir, a veure com sortirà. Suposem que bé, perquè l'any passat vam tindre uns problemes amb el temps.
Esperem que no.
Toquem fusta,
exacte. Com tu molt bé deies, és la tercera vegada que organitzeu aquesta passarel·la de disfresses al voltant del mercat, 9 de febrer, 6 de la tarda, i aquest any és, jo crec que, especial, no?, perquè teniu, com a mínim, l'escenari és diferent enguany, no? O sigui, us ha canviat una mica tot l'entorn, ja, per
sí,
fi.
Sí. Bueno, enguany disposem d'una passarel·la de 100 metres de música, llums, molts premis, on els nens i les nenes amb la seva disfressa seran els protagonistes. Tindrem dues categories, menors de 3 a 7 anys i els júniors de 8 a 13 anys. En cada categoria tindran 3 premis, a la millor disfressa, a la disfressa més original i al millor maquillatge. Bueno, és una posada en escena carregada de simbolisme. Ja dic, molt bé, des d'aquí animem a tots els pares, mares, avis, tiets, tietes que portin els nens i les nenes aquí, i bueno, que hi haurà molts premis i que val la pena. A més, la canalleta s'ho passa molt bé.
Clar. Explica'm una mica què és el que ha de fer la gent que ara s'estigui potser assabentant de que organitzeu això i vulgui participar aquest dia nou. Com ho han de fer? A veure.
Bueno, només tenen que passar per les botigues. Qualsevol botiga dels voltants del mercat, ja tenim les inscripcions, les tenen que portar, agafar-les de qualsevol botiga i portar-les a qualsevol botiga. No necessàriament de la botiga que ho agafin ho tenen que portar, sinó que totes les botigues que tenim el cartell penjat al davant de les nostres botigues, i bueno, portar allí la inscripció, perquè clar, necessitem tindre la inscripció primera per saber i per fer el muntatge de com anirà i per distribuir-los, no?
En aquest cas, us heu unit, com deia, els empresaris, no?, d'aquesta zona del voltant del mercat. Suposo que els premis van en relació, són coses que podem trobar, no?, dins d'aquests comerços.
Sí. De moment no desvetllem els premis que com són, perquè serà sorpresa, però us garanteixo que hi ha premis molt guapos.
Sí? No em pots avançar res, ni una miqueta.
No podem avançar. És sorpresa. Bueno, de tots modos, els que van participar a l'altra edició ja van quedar supercontents, perquè ja van veure que hi havia coses, bueno, tant se val com amb la campanya dels voltants de Nadal que van fer, que també va ser gent que posava les mans al cap i diu, aquest premi, això... Sí.
Molt bé. Hi ha alguna, a banda de fer aquesta inscripció, alguna condició, diguéssim, algunes premisses per poder participar? No sé, que la disfressa sigui feta i no comprada,
any,
no sé, pregunto.
No, l'any passat van fer la disfressa, a veure si hi havia una disfressa ecològica, però la veritat és que costa una mica, però bueno, vull dir, ja hi ha, amb els premis, hi ha amb els tres premis que hi ha de cada categoria, hi ha el premi a la millor disfressa, a la disfressa la més original, i després hi ha un altre que és el millor maquillatge, dintre de la mateixa disfressa, no? Vull dir, la que més maquillat vingui...
Clar.
No de professionals, estem parlant de... No es tenen que gastar cèntims per anar a maquillar-los.
No, s'ha de ser creatiu,
casa,
no?
Exactament, que sigui creatiu.
Creatiu i original. Fins quin dia es poden inscriure els que hi vulguin participar? Perquè això és divendres, dia 9, no sé si fins al dijous o el mateix divendres, fins i tot.
Fins al dijous. No hem posat data, però clar, el que pretenem és que hi hagi, que no sigui el mateix dia, perquè llavors s'acumula la gent que ja ens va passar i el dia abans per anar bé.
El dia abans, o sigui que fins dijous, ja saben, es poden inscriure, llavors ja festa grossa el divendres a la tarda, no? Quan ja...
A les 6 de la tarda, el que sí demanem és que siguin puntuals. Primera, perquè els nens no sortiran fins a les 6:30, però els demanem que estiguin a les 6 aquí perquè l'organització, per poder-los posar per ordre d'edats, d'altures i tot, bueno, tot això ja ens ho porta la Teresa i ella ja és la jefa de tot això. Però, sí, però més que res és que a les 6 en punt vindran el rei i la reina Carnestoltes que obriran la passarel·la. I clar, vull dir, serà molt bonic veure que hi hagi tot aquest sèquit aquí, que en venen, bueno, ara 2 anys, l'any passat ja dic que es va tindre que suspendre a últim moment, però potser venen més de 50 o 60 persones, eh? Vull dir, tots guapíssim, fan un ball, el seu ball. Vull dir, serà molt guapo.
Doncs escolta, jo ja tinc ganes de divendres, perquè clar, s'ha de, i tal com estan les coses, jo crec que tenim tots ganes una mica de celebrar, de passar-nos-ho bé, i el carnaval és l'època ideal per això.
No, i a més, nosaltres des d'aquí convidem a tota la gent que no hagi vist els voltants del mercat, que al voltant de mercat ha canviat molt, ho tenim tot urbanitzat, està molt guapo, i bueno, i des d'aquí també voldria donar les gràcies al Departament de Comerç de l'Ajuntament, a la meva amiga Elvira Ferrando, que, per supuesto, ens ajuda i ens acompanya, i comptarem amb ella també.
S'han implicat, no?, l'Ajuntament, en aquest cas, per ajudar-vos. Sí, com deia, aquest any, doncs, és primer any també, no?, doncs, amb el mercat, diguéssim,
el mercat
ja a ple
obert,
rendiment, sense la carpa, no? O sigui, que suposo que també vosaltres, com a comerciants, és un any que estàveu esperant amb candeletes.
Hem patit moltíssim aquí, eh? Durant 10 anys hem patit molt, eh? Però, bueno, aquí estem per donar el callo, com se diu, i estar aquí a primera línia i tornar a recuperar la zona que era el rovell de l'Ou de Tarragona i que és el centre de Tarragona, i sempre serà el centre de Tarragona.
Sí, de fet, Josep Maria, et volia preguntar una mica, com a president també de l'associació, quina sensació teniu vosaltres, quina és la salut comercial de la zona, perquè, com deies, han passat 10 anys complicats i el darrer encara ha estat dur perquè han tancat molts comerços també a la zona,
sí,
no?
Sí, han tancat molts comerços, han obert. Ara sembla que tornin a bellugar-se una mica, no massa, però, bueno, han tancat molts comerços, primera, per les obres, que hi ha botigues... Bueno, aquí s'han tancat 114 botigues, eh?
Vull dir, 114?
Molt fort, amb aquests 10 anys. Hi ha botigues que s'han obert i s'han tancat 4 i 5 vegades. Vull dir, és molt, molt fort. Però, bueno, això ja està passat i el que hem de fer és mirar endavant, tirar endavant tot aquest projecte que creiem molt, tots els comerciants dels voltants del mercat. I, bueno, a més, tenim gent nova que també s'ha incorporat últimament, tant se val amb Junta com als voltants del mercat, a les botigues, i s'han posat coses noves i bueno, que creiem i creiem en què estem al centre i creiem de que això és el rovell de l'Ou de Tarragona.
De vegades m'agrada sentir-te tan optimista, perquè sí que és veritat que de vegades, i és normal, no?, amb aquests tants anys d'obres, no?, i una mica que veies la zona apagada, s'havia creat com a cert pessimisme, no? Jo crec que és veritat, i són les dades, tu ho has dit, han tancat molts comerços. Però m'alegra de sentir que potser hi ha, no?, una mica d'il·lusió, una mica d'alegria en això. No sé si també l'Ajuntament ha d'ajudar una miqueta.
Sí, en principi, i comptem amb ells, amb l'Ajuntament. Bueno, l'Alvira en tot moment ha estat al nostre costat i, bueno, vull dir, la prova està en que s'estan fent coses, que ella, pues, por supuesto, ens ajuda, ens dona un cop de mà, està al tanto de tot, ens truquem, parlem, vull dir, sempre... El que passa, clar, tenim que ser molt conscients que aquesta zona ha sigut deteriorada, ha sigut durant uns anys molt morta, amb molts problemes, perquè la gent no podia ni passar peatonalment. Vull dir, hi havia valles, hi havia problemes, i ara pues, tenim que mirar endavant, i que aquestes valles ja no hi són, que l'entorn del mercat és molt guapo, ha quedat molt bonic tot, i d'alguna forma el que hem de fer és promocionar-ho. No hi ha més.
Suposo que també és una feina de temps que els consumidors, nosaltres, ens tornem a habituar, diguéssim, no?, a viure aquella zona, no?
Tornar a agafar els hàbits de tornar a donar el vol pels voltants del mercat. I tenim que tindre en compte una cosa. A part de que tenim un edifici que és històric, que ha fet 100 anys, que s'ha remodelat i que ha quedat guapíssim, d'alguna forma també hem de cridar a la gent que vinguin a veure-ho, que vinguin, que el mercat és el mercat. Vull dir, al marge de les botigues del voltant del mercat, nosaltres també entenem, els que estem aquí i que ho hem viscut, i els que portem uns quants anys com jo, que ja en porto més de 40, vull dir, d'alguna forma, l'entorn del mercat és únic. No hi ha... Per molts centres comercials que s'obrin, aquí tenim un centre comercial a cel obert i que, bueno, que és el centre de Tarragona.
Et volia preguntar, Josep Maria, sobre el tema dels horaris, perquè s'ha parlat diverses vegades que vosaltres potser, no?, els comerciants de la zona, valoraríeu el fet de potser obrir als migdies si el mercat portava també prou gent. Hi ha alguna cosa prevista en aquest sentit?
En principi s'havia parlat, però de moment sembla que està en stand-by. Bueno, ara... Els migdies, la veritat és que sí que potser tanquem una miqueta més tard per si ve amb algú d'última hora, però la veritat és que massa quòrum al migdia no hi és. han de ser conscients.
Clar. Doncs escolta, continuarem parlant, Josep Maria, jo et convido a que vinguis un dia aquí a l'estudi, perquè ara tenim carnaval, tenim aquesta passarel·la, que a veure si també és una manera, no?, de que la gent que potser no hi té tanta tirada redescobreixi la zona, però t'escolto i sé que ets inquiet, suposo que preparareu més coses, no?
I tant, no? I tenim un programa ja per tot l'any, però molt guapo, eh?
Molt
el que passa que anem pasito a pasito, anem poquet a poquet.
Molt bé, doncs convidat que des a venir a explicar-nos-ho, el Josep Maria Juan és president de l'Associació d'Unió d'Empresaris del voltant del Mercat Central. Un plaer tenir-te per aquí, gràcies.
Igualment, i que sàpigues que també estàs convidada.
Home, vindré disfressada,
Disfressada. I si vens disfressada, pues, el problema és que llavors no et coneixeré.
Ara t'anava a dir, per edat no sé si entro a la categoria, però jo vindré.
Sí, dona, sí, però bueno, tu te disfresses de nen amb les trenes i passaràs.
Vindré. Gràcies, Josep Maria, una abraçada.
Una abraçada, adeu. Gràcies. Adéu.
Dos academias de policía.
Siguiente. ¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacerlo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Seguim arrere en Copa de Tarragona i què hem de fer ara? Doncs jo diria que parlar de dieta i d'alimentació saludable, però no sé si m'han trastocat els col·laboradors a Dara Gine. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè jo avui no he tingut temps de parlar amb la Dara abans uns minuts i entra i em diu, avui parlarem de cine. Dic, carai.
Sí.
Dic, hem anat a la secció dels divendres.
Bueno, però no t'escapoleges, que parlarem de pel·lícules però relacionades amb l'alimentació. Aquelles que ens fan pensar al plan...
Ah, vale. És que clar, dic, igual estem fent la setmana aquesta de la ràdio a l'inrevés.
Bueno, com que vam tocar el tema dels etiquetatges, allò era una mica així, i vaig dir, bueno, desencallem-nos i ara anem a parlar de coses. No sé si ens donen bon rotllo, perquè vaig a parlar de pel·lícules que són així canyeres i criticones també, però...
Vale, perfecte.
Interessants.
He de dir que, tornant al tema dels etiquetatges, això del sabor A i el sabor D,
ja,
bueno, t'hi pots passar dies al supermercat, sí, i no sortir, eh?
Ja. És que és així.
Interessant. Però bé, anem a parlar, a veure, pel·lícules que parlen sobre alimentació i
sí,
que ens fan pensar.
Sí, que ens fan pensar o que, bueno, que ens expliquen també una realitat que, bueno, pues que existeix o ha existit i jo crec que és interessant per agafar un punt crític. Uh-huh. Sempre defenso, però, que crec que cada persona, cada oient en el nostre cas, ha de tenir la seva manera pròpia de pensar, però intentar, doncs, agafar idees de molts llocs. I amb l'alimentació és difícil. Estem tan bombardejats.
Sí.
A mi m'agrada veure els documentals sempre des d'un punt de vista crític, no? No me l'empassaré tot de cop. Després ja trauré el que a mi m'interessa i el que a mi em puc aprofitar. I jo espero que amb el que digui ara, amb les pel·lícules que digui ara també i documentals, els nostres oients també ho facin.
Mm-hmm.
Vale? Doncs, i si tenen alguna crítica o volen compartir, perfecte.
Exacte, hi ha alguna pel·lícula o documental,
sí,
també que no,
exacte,
coneguem sobre alimentació.
No les diré totes, en diré 4 o 5, però hi ha tropocientes, 1.000.
Sí, i tant.
Sí.
Doncs vinga, per quina comencem?
Bueno,
si l'he vist.
Una que em va impactar moltíssim és un documental de Maria Farinha i és del 2013, vull dir, és bastant recent. I es diu Más allá del peso. I el podeu veure per YouTube. O sigui, és un documental que està gratis i la veritat és superinteressant, superinteressant.
Más allá del peso, i de,
sí,
què ens parla, a veure.
T'explica com la indústria alimentària ha influït sobre comunitats en vies de desenvolupament i la nostra societat actual,
uh-huh,
i com hem arribat en els punts i en les tasses d'obesitat i de sobrepès que hi ha. Vale? Inclús... Bueno, jo tinc una escena en ment que a mi em va impactar molt i és on no hi arriba res de menjar i arriba certa marca amb un vaixell només per vendre els seus productes processats. Plens de sucre i etcètera, etcètera. No? I greixos no saludables. O sigui, gent que no té res per menjar, a poc dos patates i dos naps, però aquells productes sí que hi arriben, no? I tothom, quan arriba a la barqueta d'aquests productes, tots a comprar-ne. Jo tinc aquesta imatge en ment que em va impactar molt, molt.
Ah, doncs mira,
però, bueno,
molt
és molt interessant. Sempre des d'un punt de vista crític, eh? I, bueno, però està molt bé. Et dona compte de moltes coses i després aprens també a tenir, bueno, pues això, no? Una certa no desconfiança, perquè viure amb desconfiança també és una mica trist, des del meu punt de vista, però sí, dient, bueno, m'ho agafo amb pinces el que veig a la tele, el que intenten vendre als supermercats, on sigui, no? Sempre...
Ah, doncs molt interessant. Mira, aquest me l'apunto que no sí. El coneixia jo. Más allá del peso, es diu. Vinga, què més?
Després hi ha un altre que es diu Fast Food Nation. Bueno, està en anglès, però l'han traduït al castellà. Està, inclús també el podeu trobar subtitulat. És de 2006 i compta... Això ja és més del punt de vista del màrqueting i l'alimentació, com una persona, el Don, que treballa en màrqueting alimentari, doncs utilitza les seves estratègies per convertir un producte, doncs que en principi, això, no sé ni com es podria vendre, en un producte increïblement, amb unes ventes i amb una popularitat molt elevada, no? O sigui, fer... un producte molt atractiu pels consumidors.
Bueno, és una mica el que parlàvem aquests darrers programes amb l'etiquetatge, sí. De vegades, no? Que juguem amb això, doncs, amb els colors, amb la col·locació dins els supermercats,
sí.
No?
Doncs no,
el color de l'etiquetatge, sí, sí. Simplement el color de la lletra, no? Si
exacte.
És més verd,
el
nostre cap
ho rep
com que és una cosa molt més saludable, sí. Més natural, no? I
sí,
això...
de fet, aquest documental va una mica dirigit a com... donen com per bons hàbits que són molt dolents. Però com ho transversen, no? Com es pot fer, com es treballa aquest tema?
Clar, clar.
És molt interessant, també, des d'un punt de vista crític, però és interessant.
Mm-hmm, no, com sempre diem, no, és que no hi ha res, jo crec, a l'atzar, encara sí. Que ens pugui semblar que sí, no? En les tècniques de compra, o perquè, per exemple, els supermercats siguin de la marca que sigui, no?
Exacte. I
són iguals, vagis on vagis, no? Perquè allò, si entres a un... a qualsevol ciutat d'Espanya, saps sí. Més o menys on trobar el producte,
exacte.
No? Perquè està tot molt estudiat.
Està molt, molt estudiat. Inclús en aquests passadissos on hi ha més llaminadures i productes petitets, més per a nens, estan més col·locats més a baix. La música que et posen, les olors que et posen... Uh-huh. Bueno...
Tot. Mil idees. Ah, doncs mira, molt interessant. Fast Food Nation, es diu.
Bueno, aquest tercer és molt conegut, que és el Super Size Me,
hombre,
de 2004.
Sí. Aquest sí que l'he vist.
Amb aquest noi que es deia Morgan, i que és el protagonista i l'autor de... I s'agrava moltes vegades ell mateix. I, bueno, que és molt conegut perquè si algú ja l'ha vist, sap que del que anirà, i és una persona que decideix menjar cada dia fast food. Què li passa? Doncs, bueno, no ho diré perquè llavors faré un spoiler.
Ara m'estic imaginant, no?, quan la Dara com a dietista li arriba algú que li diu, mira, a Dara li arribo jo, que dic, vull fer un documental i menjaré durant, no, crec que, quant temps era?
Sí, un mes
posem,
em penso,
un mes. Durant
sí,
un mes estaré cada dia, o sigui, esmorzar, dinar, berenar si convé i sopar, anant, bueno, en el cas del documental és a McDonald's, no?
Sí.
Anant a menjar allà...
Bueno, allà surten de tot. Surten
anirà més d'una? Super...
Sí, no només McDonald's, però McDonald's sí que és un dels que més surt, no, doncs. Perquè, bueno, és el que té més a l'abast.
Faré l'esmorzar allà, el dinar,
sí.
No? Allò provant els diferents, sí, les diferents ofertes.
Sí, les opcions que em donen.
Clar, jo t'arribo i et dic això i tu, bueno,
jo et diré
les mans
que no
al cap,
fessis,
evidentment.
Clar.
De fet, el dietista, no?, el documental inicialment
sí,
li diu...
Surt un doctor, no? I no li recomana. Clar. És el doctor que li va fent el seguiment fins que és el mateix doctor que li diu no continuïs perquè les teves analítiques s'han doncs, disparat de tot. He de dir també que per desgràcia, almenys jo, i per sort, no conec a ningú que faci això, d'anar
clar.
Cada dia els tres àpats a un restaurant de menjar ràpid. Vale? Així que, bueno, igual potser és una mica alarmista, no? I fora de lloc. Aquí no ho he vist mai. Potser això als Estats Units
clar.
Sí que passa. No t'ho sé dir, sí que és veritat que una de les coses que criticava molt d'aquest documental és que això estava fora de lloc. Vull dir que ningú ho feia, això.
A més,
sí que
és extrem,
potser...
és portat a l'extrem.
Clar, però des del meu punt de vista és veritat que no cal anar en un restaurant de menjar ràpid per menjar.
Ah, no.
Hem menjat que no tingui gens de qualitat. Vull dir que el venen per entrar dintre de casa.
No, evidentment, tu pots... Sí, sí.
Bueno, clar. I potser no tot així, menjar-ne tant, però al fin i al cap el que el Morgan volia transmetre és que ell ha fet en 30 dies el que la gent fa en 10 anys. I que les conseqüències en 30 dies són, evidentment, horribles, però que amb 10 anys també pot haver una relació i doncs una malalties i problemes de salut derivats de tot aquest temps consumint aquest tipus de productes.
És molt interessant, perquè això, no? Sí. Veus com també ell mateix, independentment de les analítiques no? i dels resultats que al final el fan parar amb l'experiment, no? Perquè és un experiment, no és altra cosa, no? És a dir, ostres, és que em sento, no? Allò, jo recordo especialment quan deia, és que estic, clar, l'ànim, tot, no?
Sí, com a... tot t'influeix moltíssim.
Suposo que és la quantitat de greixos que ingereixes,
sí.
No?
Sí, és veritat que ell ho deia, també ho portava a un altre estat, no només de la salut, sinó de la salut mental, no? Sí, és molt interessant. Que al principi ho portava molt bé i després...
I jo crec que, a més, continua sent molt vigent, tot i que ja té uns anyets, aquest documental.
Sí, perquè la veritat és que crec que és un dels documentals sobre alimentació i tot aquest tema, no?, del menjar ràpid, que més impacte ha tingut en la comunicació, en els mitjans de comunicació...
No, com sempre diem, no? Tot amb mesura en aquesta
mesura,
vida.
Pintes,
no vol dir que no ho puguis menjar mai.
Ser molt crític, també,
però,
exacte.
Però, evidentment, no? Ha de ser una cosa excepcional.
Sí, però bueno, et dona una idea i també bueno, pots aprofitar alguna cosa pel teu ús propi i pel teu manera de pensar.
Mm-hmm. Molt bé,
i una altra pel·lícula, i amb aquesta acabem, tot i que hi ha Antropocientes Mil, és una que em va agradar molt, que no és una pel·lícula que la venen, entre cometes, parlant d'alimentació, però que evidentment a mi m'ha impactat molt per aquest tema, i és la de Wall-E.
Ah, mira tu.
La pel·lícula de Wall-E, que és una pel·lícula d'animacions, va, per qui no l'hagi vist, sobre un robot que processa desperdicis, no?, en un planeta de Terra que està pràcticament desert, que no hi ha plantes, no queden cultius vegetals, i que la gent, com que no es pot viure a la Terra, les persones viuen en una nau, en l'univers, no? Viatjant fins que recuperin la Terra i puguin tornar. Bueno, sí, la gent que hi ha vivint en aquesta nau és increïble perquè estan molt obesos i són absolutament fans del easy food, del menjar, no només ràpid, sinó fàcil, no? Ja no és vaig a tallar un bistec o vaig a saltejar unes verdures, sinó que mengen tot amb tipus batuts, amb vitamines i... No? Vull dir, i a més tan burba... És que és una pel·lícula brutal des del meu punt de vista de crítica de la actualitat quan el que estan volent representar és el futur.
Uh-huh.
No? I llavors aquí ve el meu punt aquí de pensar, de dir, ostres, vale, és una pel·lícula d'animació, està parlant de... una situació irreal, no?
Sí, irreal, però és una mica
però
també...
Però que, exacte, si analitzes com estem avui en dia, potser no sigui tan irreal dintre de 200 anys, que
clar,
visquem
sí,
així,
sí,
no?
Sí, sí.
Són les persones que viuen en aquesta nau, no, es representa que no fan res d'activitat física, que viuen sentats i es desplacen sentats com una espècie de, com de tren amb cadira de rodes, i molt així, no? O sigui, no només tacten el punt crític amb el tema de l'alimentació, sinó també amb altres punts. Mm-hmm. L'activitat física, les relacions humanes, la publicitat... Però, bueno, és molt, molt interessant. Crec que la pel·lícula és una pel·lícula que poden veure nens, que, evidentment, els personatges són molt cookies, molt monos, però que té un punt de vista pels adults, li pots treure una xitxa que és boníssima. Així que és una de les meves pel·lícules,
doncs, mira,
en aquest sentit, molt interessants.
Ja tenim,
no?
Molt
et planteges.
Bé. Quatre idees avui, eh?
Sí.
Wall-E, Super Size Me, Massa Allà del Peso i Fast Food Nation. Si
sí.
tenen més, doncs ens les
sí,
expliquem.
Sí, hi ha moltíssimes més.
I ja les anirem explicant aquí també. @copetarragona al Twitter, tarragona@cope.es. També ens poden dir pel·lícules, per exemple, que els hagin convidat a cuinar millor.
Sí.
A cuinar
Ai,
més.
Mira,
no?
I tant, ara que penso. Hi ha uns documentals sobre els xefs famosos que m'encanta. La veritat és que vaig gaudir molt veient aquestes pel·lícules documentals.
Clar, doncs, per exemple, també. Aquesta, també sí. Això també passa, eh? Pel·lícules que les veus i dius, ara em posaria a cuinar.
I t'inspiren.
Sí,
mira, és veritat. És
doncs,
veritat.
Obertes estem a idees i a suggeriments.
I tant.
La setmana vinent la Dara tornarà aquí amb més qüestions, ja saben, els dimarts, sempre cap a aquesta hora, i si no la troben a la seva consulta Bruma Clínic a carrer Marquès de Montoliu, 14 de Tarragona. Moltíssimes gràcies,
Moltíssimes
Dara.
Moltíssimes gràcies.
Bona setmana.
Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
Doncs amb això arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts, però abans el recordo que hi ha alguns problemes per circular a causa de la neu, especialment complicada la situació a la Terra Alta. Ara mateix continua tallada la T-334 en tots dos sentits de la marxa a Horta de Sant Joan en direcció a Bot. I també precaució, molta precaució, si ens escolten ara des del cotxe o l'han d'agafar, perquè hem vist neu al Coll de la Teixeta, a Prades i, com els dèiem, a força punts de la Terra Alta. Per tant, precaució. Tornem d'aquí 5 minuts, no se'n vagin.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mejora ligeramente la situación en las carreteras españolas, aunque más de 300 vías siguen afectadas por el temporal de nieve y frío. 17 de ellas son de la red principal de carreteras. Destacamos a esta hora que hay que circular con precaución en Cuenca, en la A40 y en la A3 entre Belinchón y Minglanilla. También en la AP51 entre Aldeavieja y Ávila. En Teruel es obligatorio circular con cadenas en la A23 y también en esa misma vía en Castellón entre Viver y Barracas. Además, en la AP6 en el Espiral, en Segovia, hay hielo en determinados puntos del pavimento. En cuanto a la circulación de trenes de alta velocidad, siguen los retrasos en las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla y Madrid-Zaragoza. La previsión meteorológica, además, no mejora para los próximos días. Carmen Lavallen.
Sí, los termómetros bajo cero van a continuar en muchos puntos de España en las próximas horas y días, con temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual y con heladas que se van a ir generalizando desde el interior al resto del país. La borrasca que actualmente está provocando el temporal de nieve se va a ir retirando, eso sí, poco a poco de la península, y por ello desde mañana se prevén menos precipitaciones y restringidas a menos zonas en España. En la Agencia Española de Meteorología prevén con todo que siga habiendo lluvias y nieve incluso a nivel del mar en el Cantábrico, y lo que va a ser más acuciante es el frío, con temperaturas que pueden alcanzar los 10 grados bajo cero en algunos puntos altos del este de la península. Hoy también nieva en la zona del Mediterráneo, pero la situación allí va a ir a mejor en lo que a precipitaciones se refiere. También se esperan lluvias en las próximas horas en Baleares y en Canarias, donde podría nevar en torno a los 1.700 metros mañana, una situación de nieve y lluvias que ha supuesto una subida de 110 hectómetros cúbicos en los embalses en la última semana. Se encuentran ya al 42,1% de su capacidad.
Y los letrados del Parlamento catalán no van a entregar hoy, como estaba previsto, el informe sobre los plazos de investidura. Sigue la incógnita, por tanto, mientras Puigdemont sigue negociando con los independentistas desde Bélgica. Por su parte, los promotores de Tabarnia han convocado una manifestación antiseparatista el próximo 25 de febrero. María Daván.
Tabarnia es el antídoto contra el fundamentalismo, lo dice su presidente en el exilio, Albert Boadella, que augura que el desmadre se prolongará en el tiempo.
No piensen que esto se acaba mañana. Eso va a durar, eso lo vamos a sufrir muchísimo tiempo. Para eso está Tabarnia. Estos son anticuerpos ante la epidemia.
Para poner el espejo sobre el absurdo independentista, los tabarneses han convocado ya una manifestación el 25 de febrero en Barcelona, que comenzará con una ofrenda floral en la estatua de Rafael de Casanova.
Y hay más noticias en este martes 6 de febrero, que te las contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Renfe ultima un nuevo servicio de alta velocidad en España. Se va a estrenar en 2019, en lugar de AVE, se va a llamar EVA, y la novedad es que tendrá precios hasta un 25% más baratos. El primer trayecto de este AVE low cost de nombre EVA va a empezar con 5 frecuencias por sentido en el trayecto Madrid-Barcelona. Tendrá el Prat de Llobregat como centro de operaciones. La policía mantiene abierta la operación contra el narcotráfico en España, que ha permitido la detención del narco Sito Miñanco. En total hay 37 arrestados en Andalucía, Madrid, Galicia y Barcelona. Se han practicado 45 registros policiales en los que se han intervenido 300.000 euros en metálico, 2 pistolas, varias embarcaciones y coches de alta gama. Y hoy ha pasado a disposición judicial el hombre de 73 años, detenido el pasado domingo en Guadix, en Granada, después de confesar haber matado a su mujer de 56 años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo habláis hoy de un trabajador de la diócesis de Chicago. Hasta aquí, bueno, pues normal todo, pero lo curioso es su trayectoria.
Yo creo que es la primera vez en la historia que una diócesis ficha a un policía con más de 20 años de experiencia para dirigir un departamento de la curia. Vamos, a lo mejor estoy equivocado, yo no conocía. Es el caso de Phil Andrew, exagente del FBI, que acaba de ser nombrado responsable de la Oficina para la Prevención de la Violencia de esta diócesis de Chicago. Él mismo fue víctima de esa violencia cuando tenía 20 años y fue tomado como rehén junto a sus padres, resultando herido grave. Ese hecho ha marcado su vida. Entró en el FBI, se especializó en estrategias contra la violencia urbana y la gestión de crisis con rehenes, y precisamente por eso ha sido el elegido por el cardenal de Chicago para coordinar iniciativas diocesanas que ayuden a romper ese círculo vicioso de desesperación, racismo y pobreza que genera la violencia en esa ciudad norteamericana.
Pues atentos como siempre a los detalles de esta historia en El Espejo en más o menos media hora.
Allí nos encontramos. Hasta luego.
Y en los deportes, el presidente de la Liga, Javier Tebas, no descarta trabajar en la Liga Italiana, José Luis Corrochano.
Javier Tebas no desmintió anoche en el partidazo una oferta para trabajar en el fútbol italiano y la posibilidad de cambiar la Liga por el Scudetto. El presidente de la Liga contestó así a la pregunta de Juanma Castaño sobre si está valorando la oferta de trabajar en la Serie A italiana.
Yo valoro las cuestiones, ¿no? Igual que me imagino que tú cuando te das la valoración las tienes que valorar. Ya llegará el momento de sentarme con mi familia sobre todo, ¿no? Y valorar lo que hay, lo que ahora estoy muy centrado sobre todo en los próximos tender que tenemos que sacar en España, donde el fútbol español pues se juega muchísimo, ¿no?
¿Usted descarta compaginar un cargo en la Liga y uno en el Calcio?
Eso es imposible, son dos compañías, por poner término empresarial, que competidoras una de, la una de la otra.
Y noticia de la mañana, la UEFA no acepta el recurso por el madridista Carvajal y no podrá jugar el partido de la semana que viene en el Bernabéu contra el Paris Saint-Germain.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
I com és habitual, després d'informar-nos des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240 i arriba la Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Molt bé.
Bé? Tens gana?
És la pregunta.
És la pregunta. És que a la una, noi, a mi m'agafa una passió de gana d'aquestes, eh?
Jo sempre he pensat que les espumetes aquestes dels micròfons, si les fessin dolces...
És que hi ha un moment...
Si les fessin comestibles...
Hi ha un moment que penso, no aguantaré fins a les 3, o bueno, si es pot dinar abans de les 3, saps que això ja passa a vegades.
I tant.
Però bé, escolta, doncs, si tens gana, tinc a la persona adient avui a l'estudi, perquè...
Avui és el dia.
Avui és el dia. L'he fet tornar per a veure què em porta avui. L'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell. Antonio, bon dia.
Molt bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia, Antonio.
Pues bé, gràcies a Déu, bé.
Com portes la fresqueta?
Bueno, bé, avui s'està bé.
Bé, l'últim dia que vas venir vam fer cuina d'aprofitament, vam fer un flam amb torró de xixona, que va tenir molt èxit.
Sí.
Va tenir molt èxit. Va trucar molta gent preguntant-nos.
Ja va bé, doncs.
Jo els hi vaig remetre, que ja saben que poden anar al web, buscar el podcast, al nostre Twitter...
Inclús trucar...
Si convé, mira, veus que és majo.
Sí. Amb alguna persona que ha vingut al restaurant m'ha preguntat, escolta, em vaig escoltar allò, però no em vaig apuntar... Bueno, ja
I t'han preguntat.
Sí, m'han preguntat.
Si és que ell sempre està disposat aquí a explicar. Jo, si es pogués llogar l'Antonio per venir a casa a cuinar, Ricard... Allò que dius, tinc un dinar, què fas, llogo l'Antonio?
Sí, inclús una senyora em va preguntar una cosa i jo li vaig dir, dic, esperi, és que li dono un paper i s'ho apunta. Ah, m'ho dirà. Dic, ai, per què no li puc dir? Si vostè m'ho pregunta, dius que no hi ha cap secret.
Però hi ha cuiners i cuiners,
Hi ha cuiners que són molt...
Sí, però és que jo no ho entenc, perquè diu, ai, si normalment no ho diuen. Diu, bueno, doncs jo ho dic, què vol que li digui?
La sabidoria...
Apunti. Quan va començar a apuntar, diu, ui, ja vindrem a menjar-m'ho aquí. Dic,
Antonio,
és que no estàs tan fàcils.
Et veig inaugurant un nou servei. Ara et donaré feina.
A veure,
no, un nou servei d'aquest d'anar per cases a fer receptes.
A fer receptes,
no? No, però saps allò que queden unes quantes persones en una casa i anem a fer una recepta guiada, vinga, sí. Que tothom vagi apuntant
a fer una
i
classe
ho farem aquí.
A casa. Això està de moda, Això està de moda. Bueno, els tallers de cuina, és que de fet hi ha molt interès per la cuina, no?, en els últims anys, que això és molt bo.
Sí.
Perquè també ens tornem més exigents amb els productes, no? Això està bé,
No, és veritat. Sí.
Doncs escolta, a veure, avui amb què vens? Perquè l'últim dia anàvem de postres, no sé si avui la cosa va de dolç.
Com fa fresqueta encara, doncs, i bastanta, doncs farem un guisat de patates amb carxofa.
Ah, perfecte.
No?
I les carxofes s'ha d'aprofitar també els mesos de fred.
Ah, exacte.
Estupendo.
No? I també és una recepta facileta, no? I la cocció de la patata pues, també és mitjoreta, perquè posem una patata que es cou ràpid.
Ah, doncs vinga, va. I sempre tu sempre dius que és facileta. Després
sí, és fàcil,
ja
és fàcil. L'única qüestió és qüestió d'una miqueta de carinyo i d'una miqueta de temps total, i això ho podem fer pues, pràcticament en una hora.
Ah, doncs vinga, va, m'interessa, m'interessa això. Necessitem patata, clar.
Sí. farem bullir, per exemple, la carn que posarem, 3/4 d'hora, llavors tirem la patata, que la patata que té, doncs, ja t'ho dic, en 15-20 minuts està feta.
Vull dir que és fàcil. Doncs un estofadet, vinga, què necessito?
Pues, bueno, pues necessitarem, si són 4 persones, pues aproximadament uns 300 grams de patata per persona. La patata jo posaria del tipus Mona Lisa, que és una patata doncs, bastant tubeta i és, a més agafa el gustet de tot el que li posem ràpid.
I és oferta. Això sempre diu la meva iaia. Diu, és oferta.
Per frigir no serveix, perquè és tova.
Però per estofadets, per plats més així de xup-xup, sí, eh?
Sí, sí. Si es descuiden bullint molt, se desfarà. Vull dir que llavors menjarem puré.
Doncs vinga, patata Mona Lisa, uns 300 grams per persona.
Per persona. Llavors jo agafaria, si no us agrada molt les carxofes, doncs posem un parell de carxofes per cap o una carxofa per cap. Això al gust. La pelem bé, evidentment, i deixem el cort i la tallem doncs, a 4 trossos, cada carxofa. No? La posem amb aigua i si no els agrada encabat que agafi el gust cítric, doncs posem un bon grapadet de julivert, allò xafadeix amb la mà, dins l'aigua. Això es mantindrà més l'obert.
Ah, sí, per mantenir la carxofa, que no se'ns oxidi.
Que no se'ns oxidi.
Ah, mira quin truco, realment truco.
Sí, perquè hi ha molta gent que li molta llimona, llavors, clar, quan bulleixes la carxofa té el gust aquell d'àcid, una miqueta, no? I dius, ostres, no m'acaba de...
Amb aigua i julivert, eh?
Però bueno, com no donarà molt de temps a tindre-la, doncs...
No, mira, és que tens tota l'hora, perquè ara estic jo recordant que en parlàvem al programa fa unes setmanes que el julivert porta molta vitamina C.
Exacte.
Que no ho sabia, i és veritat, no? Deien que tenia tanta vitamina C doncs, com una taronja, això de fet. Mateix. Doncs aquí ve relació.
Si ha d'estar un ratet, doncs hi posem un paper d'aquest de cuina al damunt perquè doncs, no floti la d'això i no...
Perfecte.
I s'aguanti ben fresqueta i blanqueta.
Molt bé.
La carxofa. Doncs bueno, llavors agafem una ceba mitjana, aproximadament d'uns 300 grams, mitjana grandeta, i un pebrot verd d'uns 100 grams. Sis dents d'alls una mica de grandets i 4 claus d'olor.
Molt bé.
Vale, per una banda. Bueno, agafem una cassola, posem un bon raig d'oli d'oliva, bo, i posem els alls i... Ah, bueno, perdoneu. Sempre...
La carn.
Aquí ho podem fer amb carn de corder, si no us agrada. Sí. No cal comprar costella, sinó més aviat... La part del coll, per exemple, és boníssima per guisar, que no se poden tallar ben bé a la carnisseria, no se fan a tallats petitets, o també ho podem fer amb costella de tocino.
Molt bé.
La costella, que també no s'ho poden tallar, també que no siguin en trossos no molt grossos, i tot això ho posem a la cassola amb els alls, amb 4 alls, hem dit 6, posem 4 alls talladets a sofregir. Una vegada estigui una miqueta a sofregir sense que es cremin els alls, tirem el pebrot i la ceba, tota talladeta a quadrets petitets. Ho sofregim bé, ben sofregidet, abans que es torni rossa la ceba, procurant que no es cremi, afegim un bon got d'aigua. Si tenim caldo de pollastre, evidentment, estupendo.
Millor.
Però si no, jo ho faig amb aigua, jo li tiro aigua. En acabat ja direm el truqui allò de la tele, no? De la B-crem. Deixem cobrir ben bé les costelles i anem, un got d'aigua o dos gots d'aigua. I que les costelles han de bullir, tant sigui de corder, el coll del corder o la costella, ha de bullir aproximadament uns 3/4 d'hora.
Vale, o sigui, quan tinguem la ceba que no s'arribi a rossejar gaire, posem la costella uns segons també, que es faci una miqueta.
No, la costella és el que posem primer, junt amb els alls.
Abans fins i tot de la ceba.
Abans de la ceba. Llavors tirem la ceba i el pebrot.
Vale.
Rostim una miqueta tot i llavors afegim que cobreixi ben bé d'aigua la carn.
I uns 3/4 d'hora.
I anem afegint-li aigua. Llavors, mentrestant que va bullint, això, fem una picada amb els altres dos alls restants. Tirem una pastilla de B-crem, la xafem perquè no rellisqui els alls, i els 3 claus d'olor, i ho xafem tot ben xafadet. Tirem aigua, ho remenem i ho aboquem a la cassola, vale? Amb 2 fulles de llorer, que me les he deixat abans amb els ingredients, i deixem bullir, fins que la carn estigui ja tova.
Tubeta.
Llavors, una vegada per un altre costat tenim les patates pelades, si són 4 persones serà 1,2 kg, i talladet a daus una miqueta grossos, i tindrem la carxofa. La carxofa la tirarem abans. Deixarem aproximadament entre 5 i 10 minuts bullir i llavors afegirem les patates.
O sigui, la patata l'última?
L'últim, l'últim, perquè la patata estarà aproximadament entre 15 i 20 minuts, no estarà més, Si la deixem més, ja ho dic, es desfarà.
Vale.
Per això dic que he de posar uns 10 minuts més a la carxofa, perquè la carxofa és més, li costa més bullir, no? Una vegada estigui ja tova la patata, rectifiquem de sal, si volem tirar sal, i si no, volem tirar més a B-crem. Però sempre que estigui tot ben cobert d'aigua. O sigui, que sigui un plat també en caldo, diguéssim.
Sí, sí, d'aquests de cullera, que ve de gust així.
De cullera, és que és de cullera.
Ai, és que ara que ve de gust això,
Això mateix, com a complement, també podem tindre, doncs, si tenim un putet d'allò de pimientos del piquillo, li podem, abans de cava i de bullis, tirem unes miquetes de pebrot del piquillo, ho remenem, també dona un gust una miqueta diferent.
Mira tu.
I és un plat boníssim, i als nens també agrada molt, eh?
Oh, doncs, escolta, Rigard, t'he vist molt callat, sí, sí. Aquest, no sé si t'animaràs a fer-lo.
Va, he començat a agafar notes, però jo crec que m'he produt dormit.
No, gens de difícil,
sí, sí,
això,
No, és difícil. Sí, llavors,
sí. Tens tota la raó, el que has dit al principi, és temps i una mica de carinyo.
Pels grans, una altra vegada tinguem el plat al davant, si tenim un molinillo de pebre negre, li tirem un parell allò de tombades,
sí,
de pebre negre reixinvolgut, i la veritat és fantàstic.
M'ha fet agafar gana
fantàstic,
i tot, eh?
Veritat, mira, a nosaltres us agrada molt, eh?
Ja venia jo amb una mica de gana, ara com ho solventem això, Ricard, fins a les dues que tenim programa?
Doncs mira, no sé, tu has d'anar imaginant que quan acabes el tens allà preparat.
Sí, a veure si m'ho trobés a fet a l'acabar, però em sembla que aniré avui, aniré a dinar a casa d'Antonio. Així com bé. Bueno, tens tot apuntat, no? Si no, et pots baixar el podcast després.
No, i tant.
Perquè
tant.
Això ens ho podries fer un dia, eh? Ricard, va.
Que tu, home, a veure, jo ho puc preparar primer i...
Sí, una que ho faci en cordell i l'altra que ho faci en cordell i tossini.
I provem.
Sí, però saps què passa? Que jo aquestes coses primer ho faig, ho provo amb els de casa. A veure quina cara fan. Si fan bona cara, ho torno a repetir. I si tornen a fer bona cara, vol dir que ho sé fer. Perquè si ho torno a repetir i surt malament, vol dir que no, encara no ho tenim clar.
És pràctica, no ens hem de desanimar,
sí, clar,
Antonio. O sigui, la primera no surt perfecta, no passa res.
No, clar que no, i tant que no. I tant que no. A la primera te vas donar compte de les cosetes que potser li faria falta per la segona vegada.
Correcte, és qüestió de pràctica, això. Ensayo, error.
Efectivament, però s'ha de provar, i tant que sí.
Però mira, aprofitem ara, que hi ha carxofes bones, encara, per tant...
Sí, sí, ara, per aquesta zona tenim el carxofa molt bona, eh?
S'ha d'aprofitar ara. Perfecte, doncs, Antonio, si la gent no s'anime, que vagin a la Glorieta a veure què ens sorprèn, perquè digueu que algun plat amb carxofa hi haurà a la carta.
Sí, sí, i tant, i això a partir de, jo crec que ja de la setmana que ve. Ja han fet el gust, amb carxofes.
Que tu vas sempre allò amb el producte de temporada, vas adaptant el menú,
sí, exacte, sempre, sempre.
Doncs ja saben, a la plaça del Castell, número 2, que no me'n recordo mai el número, número 2. Aquí
sí,
a Reus, a la Glorieta del Castell, doncs demanen per l'Antonio i ja està.
Molt bé, bon
dia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Apa, fem una pausa, Mònica.
Sí, però curteta, que no puc aguantar més i a rebre la Leida.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Vinga, ja obrim les portes del vestidor. Ricard, estàs preparat?
Estic ja, preparadíssim.
He de dir que tinc la teva resposta. La setmana passada em deies, de qui és aquesta cançó?
Doncs ja l'has buscat.
Ja ho tinc. És la Jennifer Hudson i la cançó es diu All Dressed in Love.
I a més té a veure amb roba, no?
Clar, home, perquè... Sí, home, tu penses que la nostra Leida Martí triaria aquesta cançó a l'atzar? No, perquè la va triar ella.
Clar, a veure, qui és? Jennifer?
Jennifer Hudson.
Hudson.
All Dressed in Love, es diu la cançó.
In Love.
Però bé, avui tinc a la Leida Martí, la tinc a l'altra banda del telèfon, perquè és que, filla, amb aquesta pluja les comunicacions són molt complicades, però ja no es volia perdre la cita. A Leida, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs,
Leida?
Estàs a cobert, filla?
Perquè avui està caient una remullada, ahir també, o sigui, telilla marinera.
Telilla marinera, total, o sigui, portem des de diumenge, que jo crec que el que és tendència ara són les botes d'aigua, les catiusques, eh?
Jo he estat aquest matí al punt d'anar a la feina amb les botes d'aigua i petites.
Clar.
De colors, que sí? Que llampants, que es veguin.
Molt. Jo veig que el Ricard està molt a tope.
Jo sé que avui vens a parlar d'una altra cosa, però avui potser seria el dia per parlar de paravents, de chubasqueros, de gorros d'aigua i de botes d'aigua, però vaja.
Home, les botes d'aigua es van tornar a posar molt de moda fa uns anys, no?
Bueno, i els chubasqueros, que ha tret una col·lecció Zara de chubasqueros.
Ah, sí?
Sí, ja va començar l'any passat, el 2017, traient una petita col·lecció de dos o tres xubasqueros de Modem. Sí, sí, agotadíssims, per cert.
No. Home, clar, i més aquests dies, sí, sí. Perquè és això ja passa, eh? Arriba el dia en què està caient la Mundial i dius, ai, ara m'hauria de comprar unes botes d'aigua, ràpid, ràpid,
corrents
tot ràpid.
Corrents a comprar, sí.
Bueno, i el tema paraigües, perquè, nena, jo aquest matí, ahir me vaig aixecar, obro paraigües, vinga, mossegat per la gossa. Dic, molt bé, perfecte. Perfecte.
Bueno, escolta, de què
sí, parlem al lío, avui? Anem al lío, que si no, no tindrem temps. Jo sé que a la gent li encanten aquestes intimitats, clar, més que els altres temes, perquè ens hem d'enganyar. Però bé, Aleida, tu vas estar enganxada, suposo, a la pantalla dissabte per fer tota la catifa vermella dels Goya, no?
Oh, va ser... Mira, jo crec que ha sigut dels millors anys que han anat vestides.
Sí?
A mi me va encantar, sí.
Jo també, mira, estic d'acord amb tu en que tenia dificultats per fer un rànquing, per triar els que més m'agradaven. A més, hi havia estils molt diferents, no? Va ser molt variat.
Sí, molt bé. A mi em va encantar aquest any. O sigui, molt bé, molt bé. Estic supercontenta perquè realment va ser... Els vestits eren dignes dels Òscars aquest any,
oh,
de veritat.
Nivell. Tu vas veure, Ricard? Has seguit una mica?
No, a més se'n fan tan pesades aquestes gales que no. Jo ara estic a la web de los mejores vestidos y los peores vestidos.
Ai, pues no diguis res, a veure si coincideix amb la tria de l'Aleida, perquè avui l'Aleida ens has fet una tria de millors i pitjors, no?
Sí, he fet una miqueta, però així un picoteo de millors i pitjors, ¿vale?
Vinga, doncs.
Jo crec que per mi una de les millors, ¿vale?, sens dubte va ser la Penélope Cruz, amb un vestit de Versace, tot blanc immaculat, màniga llarga, un escot molt pronunciat a la cama, vale? I amb unes cadenetes i pedreria als laterals que feien un dibuix. Vaig trobar un vestit molt bonic, dintre de la seva senzillesa molt elegant, i el toc aquest de les cadenetes i les pedreretes amb el tall a la cama, espectacular. És allò del menos es más.
Sí, i és veritat que era molt, no? molt Versace, en aquest sentit es podia identificar fàcilment. A més, també això era ja un guinyo, perquè ara ella protagonitza aquesta sèrie que fa de Donatella Versace. Mm. O sigui que havia de fer allò, la promo, era part de la promo. Molt bé, doncs vinga, va. Penélope Cruz, la primera me l'has dit de les millors.
Portar a la mà un ventall vermell.
Sí, moltes de les actrius, la majoria, de fet, no? Más mujeres.
Sí, s'ha de dir que ho van fent, a part de continuar moltes d'elles amb el tema d'anar negres, com va ser als Oscars, us en recordeu?
Sí.
Per indicar el paper de la dona dintre del món del cine, també va continuar aquí als Goya juntament amb els ventalls de color vermell amb un hashtag.
No. Sí, sí, que era Más Mujeres, no?
Sí, Más Mujeres, correcte.
Doncs, escolta, blanc per la nit també, que això no és el més habitual, o sigui que apuntat això per les tendències. Vinga, qui més?
M'agradaria destacar també a la Gòbia Toledo, que va anar de Carolina Herrera, un vestit. Oh, quin vestit!
Oh!
Quin vestit! Era palabra d'honor, l'has vist, Ricard?
No, ara la busco, Gòbia Toledo.
Gòbia Toledo, blanc i negre, no?
Blanc i negre, correcte. Un vestit de dalt encorsetat negre amb les faldilles de tula, tres capes amb blanc, negre i negre, i una cua tota de tula, la faldilla. Espectacular. O sigui, un vestit brutal. Carolina Herrera, com sempre, ja se sap que, bueno, en aquest sentit és molt, molt elegant, molt crac.
Sí.
Aquest vestit també m'agrada moltíssim.
La veritat és que era molt, molt Hollywood, i molt catifa vermella, i molt, o sigui, jo crec molt adient, la veritat és que era, sí. Dins del senzill, no?, així en línies generals, era molt, molt adient. Sí, vale, m'agrada. De moment m'està agradant l'elecció, coincidim, a veure qui serà la tercera del podi.
Després també tenim aquí començarem també enllaçant un con los peor vestidos.
Vinga.
Mira, fem un enllaç. Tenim la Macarena Gómez, vale?, que va anar de Teresa Helbig, i a més va posar amb el seu home, amb la seva parella, va vindre amb una parella, que portava un smoking amb una llangosta brodadeta al lateral.
Uh-huh.
Per tant, tenim aquí a la Macarena Gómez, que va amb un vestit espectacular, vale?, negre també,
amb plomes, no? O sigui,
amb
també...
plomes verdes.
Home, és que el senyor va discret, eh? Mare de Déu.
Que no t'hi veus tu, Ricard, amb un,
no,
amb un traje així?
No, i les sabates que porta menys.
Home, a veure, roses. Com li fas aquesta pregunta al Ricard si no s'atreveix amb els mitjons de tot?
Tens tota la raó, però bueno, també al final una catifa vermella és per... És una mica show, és per divertir-se també, no?
Bueno, jo crec que...
No us veig, no?
N'hi ha que diverteixen els demés,
no us veig jo molt pro. Jo, a veure, no em va agradar gaire, però també entenc que forma part del show. Ella estava estupenda, eh? Ella, el vestit era una meravella.
Preciosa, a mi em va encantar. O sigui, trobo un vestit que a més li realçava molt el que eren les seves curves, que té molt bon cos, i el tros aquest espectacular amb les plomes i el tall de la cama... Brutal.
Molt bé.
Brutal, superguapa.
Doncs ja tenim podi. Mira, he de dir que jo no hauria posat cap d'aquestes tres al meu podi, però coincideixo. És que, com et dic, era tan variat, no? Hi havia tants estils diferents.
Sí,
hi ha anys que és més uniforme.
Aquest any sí, hi ha hagut molt estil. Bueno, encetem el dels pitjors.
Va, que si no tindrem temps. Va. Qui són els o les tres pitjors?
Una ha sigut el comentat, que era la parella de la que acabem de comentar. Després tenim en segon... Bueno, jo crec que és el primer lloc de tot, supercomentat. A més, ja han sortit les primeres crítiques per part d'uns, per part dels altres. Bueno, com no, podem de parlar de la Dulceida.
Oh, sí.
Sí, senyor.
Aida Domènec. Un disseny de C. García, que a més, el dilluns havia sortit en passarel·la a la 080. Mm-hmm. Vale? Ella ja el va estrenar per poder anar aquí a la gala dels Goya. Bueno, criticada per el vestit, criticada per la seva... per què estava allà...
Per ser-hi, simplement, sí. Jo crec que no...
És que no la favoria res.
Jo crec que no la favoria, exacte. Independentment de que fos curt, escotat, això a mi m'és igual.
Però que no se'l proven abans.
Jo crec que no era el que més li afavoria, sincerament, eh? Des del respecte, vaja, però...
Però vull dir que no se'l proven abans, que no s'hi veuen.
Bueno, a ella li agradava, que això suposo que és el
Vols
més
dir?
Important. Sí, ella ha dit que sí, no?
Ai. Clar, a ella li agradava. El que passa que, clar, jo no sé si el trobo suficientment adient per una gala de com són els Goya, el mes de febrer...
Ja. Yeah.
No sé, o sigui, per exemple, aquest vestit te'l fiques al mes d'abril amb un altre vent també de l'estil o una alfombra vermella, i jo el trobo molt, o sigui, el trobo més adient.
Ja. Yeah.
Excessivament estiuenc, o sigui, no ens hem de perdre de vista que estem al mes de febrer.
Clar.
Sí que comencen a sortir totes les tendències ja de cara a l'estiu i el que es veurà, però clar, és que jo trobo la tela també així com sedosa, molt d'estiu tot.
Va, o sigui, una mica desubicada la elecció. Vinga, doncs tanquem aquesta terna de pitjors, en aquest cas. Qui la tanca, Leida?
Jo crec que la tanca amb con mucho pesar mío, la María Broto, o María Boto, perdón.
María Boto, és veritat.
Sí.
María Boto, ja l'ho veig, sí. També.
No, tampoc el està vestit, bé afavorida, no.
No, el vestit és real, o sigui, realment bonic si no fos per l'escot de la faldilla. O sigui, dos dits més, tres dits menys de...
Un centímetro, diuen aquí, eh? Un centímetro, no tres dits,
sí.
No. Home, l'escot comença molt amunt, molt, molt, el de baix, el de la faldilla, vull dir.
És que jo el trobo superexagerat. I a més, la tela, seda salvatge, sembla que sigui seda salvatge, això, no?
Sembla.
Sí, el trobo preciós de color, preciós de tela, el caient molt bonic també, l'escot de dalt el trobo molt adient i molt que afavoreix moltíssim, però el tall de la cama no l'acabo d'entendre.
No. Dir, no. Bueno,
com se podia seure aquesta noia? Perquè
una cosa és sabreta. Com se podia seure?
No, bé, pues es posa el bolso al davant, o la bufanda, o l'abric. És que, clar, després no són ni útils ni pràctics aquests vestits.
Clar, molt bon apunt del tema del bolso, Ricard, però tu has vist el bolso molt petit.
No, sí,
no, el bolso no tapava massa, tampoc. No. Ai. Sí, jo crec que tampoc no va estar gaire encertada. Però bé, escolta, i només en podem tirar tres, eh? Que jo en tindria unes quantes més,
Jo, per tancar, us aconsello que busqueu
los
peores vestidos de los Goya, igual la web, que n'hi ha moltes, i ens n'hem deixat un munt, perquè hi ha los Javis, hi ha la Antonia San Juan, hi ha la Hermaníssima Cruz, hi ha aquí un senyor que es diu Bryce F., que va tot blau amb...
Ah, sí, bueno, apuntat perquè em donava temps d'explicar l'home. Però
bueno, Ricard, veig que haurem de fer una parte i ens fas la teva selecció. Escolta, ho recomano per la setmana vinent.
No sé quin tria jo per pitjor. Mira, ja ho sé que a vegades és fàcil criticar, però déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que no és fàcil escollir. Mira, un dia podríem parlar de què hem de tenir en compte per escollir a Lleida un vestit per una ocasió així especial. Potser no tindrem uns Goya, però tindrem un casament o... No? Allò, què hem de tenir en compte?
Sí, jo crec que podria, el cap de setmana que ve, podria ser un bon tema de...
Doncs apa.
Sí, eh?
Sí, no?
Et posem deures.
Bueno, realment ja comença l'època per comprar-te tot aquest tipus de roba.
Per això.
I si vols aprofitar les rebaixes...
Doncs escolta, fa, et posem deures, ens dius la setmana vinent a veure quins paràmetres hem de tenir en compte, eh? Per triar així per un event especial, perquè a vegades estàs setmanes pensant i al final... fas una mala elecció, que això també pot passar. Però bé, doncs escolta, ho deixem aquí, que no tenim temps per més. A Lleida, mil gràcies per haver tret aquesta estoneta avui per telèfon. La setmana vinent ens veiem a l'estudi.
Molt bé, Mònica.
Gràcies,
una abraçada, adéu.
Un petó a tots.
Adéu. Ricard, tu i jo, què? Cap a dos quarts, no?
Anem cap a dos quarts, sí.
Vinga,
sí.
Doncs ens parlem divendres, eh?
Divendres.
Cuida't la pluja.
I sí, així ja està, ja s'ha acabat.
Adéu.
Això. Adéu.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tienes ganas de calzots? Catering El Álamo te los lleva donde tú quieras. Calzutada completa en Catering El Álamo. Te llevamos todo lo necesario. Mesas, sillas, servicio, todo desde 25 euros. Infórmate en el 977-84-62-40. La calzutada en Catering El Álamo. 977-84-62-40.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
El Colegio Fratelli en Líbano acoge niños de la guerra. Laura lleva desde los 23 años trabajando con ellos.
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que acaban de llegar o que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos, la profundidad de la mirada que tienen.
¿Y cómo es esa sonrisa?
Pues
de lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin cortes en 13.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Trenta dos minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia a COPE, fem una petita parada per donar informació de servei. Ja saben, estem molt pendents avui del temps, la pluja, la neu que complica la circulació en alguns punts de la demarcació de Tarragona, especialment complicada la situació ara mateix a la Terra Alta. Continua, de fet, tallada la T334 a Horta de Sant Joan en direcció a Bot, tallada en tots dos sentits de la marxa a causa de la neu, i ens informa el Servei Català de Trànsit que des de fa aproximadament una hora també calen cadenes, són obligatòries les cadenes a la Nacional 420 a Gandesa, en direcció cap a Aragó, també en tots dos sentits de la marxa. Cadenes s'han de circular per la Nacional 420 i tallada la T334 a Horta de Sant Joan. si estan ara mateix circulant pel territori i saben d'alguna afectació, ens ho poden fer saber a través del Twitter, @copetarragona, i nosaltres farem repassada abans d'acomiadar-nos a les dues. Ara ens aturem un minutet i entra ja la Ruth.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Yo, Carlos Fernández del Valle, estamos en la capilla, venimos aquí por la mañana, nos levantamos a las 6 de la mañana.
Me llamo Daniel Santaniello, soy italiano, estoy en comunidad a 5 años que estoy en comunidad.
Juanjo Torras, castano. Nos levantamos a las 6 de la mañana y tenemos 20 minutos para hacernos el higiene personal, hacernos la cama, cambiarnos.
Aquests són els nostres convidats d'avui, Ruth Guerrero, molt sí, bon dia.
Sí, molt bon dia. Sí, són ells. Els he volgut donar la paraula, primer de tot, amb ells, no?
No, clar. Són els nostres protagonistes d'aquest espai d'avui,
sí,
entenc.
Sí, són els nostres protagonistes o coprotagonistes, com vulguis dir-ho. Et preguntaràs qui són aquests joves sí. que parlen, qui són.
Que matinen, doncs, que sí. s'aixequen a les 6 del matí.
Sí, sí. Doncs per saber-ho, ens hem d'anar al Priorat, a Cornudella de Montsant, sí. I diràs, per què? Doncs perquè hem descobert un espai d'acollida, de pau, de transformació, perquè hi ha un mas, que es diu Mas d'en Lluc, que és un centre, o s'ha convertit en un centre, que una associació que es troba arreu del món, doncs té per acollir persones que han patit diferents addiccions, mm-hmm. no? I tot per ajudar-les, però d'una manera, a superar-se d'una manera més espiritual, podríem dir. No? A través de l'interior. Així que s'ha de dir que no tothom té accés a aquest punt. Nosaltres hem tingut no, aquesta oportunitat, sí, podríem dir, i ens han obert les portes per donar-nos el seu testimoni, per també mostrar-nos la tranquil·litat en la que viuen, perquè estar en un mas enmig del priorat, com que tranquil·litat en tens i molta. A més, jo crec que el primer que hauríem de fer és anar als orígens d'aquesta fraternitat, com li diuen, com es diuen ells entre ells, creada el 2013 sota el nom de la Mare de Déu de Misericòrdia, i qui millor que per fer-ho que l'arcabisbe de Tarragona, el Jaume Pujol, i té una connexió especial amb l'indret.
A veure.
Jo vaig estar buscant una institució. Avui la droga és un dels grans problemes. Jo ho tinc molt al cor perquè a mi se'm va morir un nebot de 21 anys a la droga, i això sempre m'ha portat a buscar solucions, i vaig trobar aquesta fundació d'una monja italiana, Sor Elvira, que és una persona realment carismàtica. Ella el va denominar el cenacle, el cenacle, i la gent es cura entre ells, és a dir, vivint entre ells a base de tres potes, no? Que són el treball, tenen un hort fantàstic, també crien alguns animals, i després viuen de lo que els hi donen, viuen de lo que diuen ells, de la providència, i no els ha faltat mai res. L'altra pota és la pregària, molt important per ells, sense obligar-los, com és lògic, però aquí molts troben la seva fe, reforcen la seva fe, troben que realment el que els pot treure endavant és el Senyor, i després és l'amistat, l'amistat, l'ajudar-se mútuament.
Carai.
Sí, he deixat al senyor arcabisbe que parlés, que ens donés a conèixer aquesta comunitat del Cenacle, que s'ha de dir que té dues cases a Espanya, les dues cases o els dos centres es troben aquí, a Catalunya, un d'ells, ja, com ja sabeu, al Priorat, però l'altre es troba a Terrassa, a Fogars de Montclús. Ara mateix, la comunitat, qui viu en aquesta comunitat? Doncs una vintena de joves, de diferents edats, de diferents nacionalitats, perquè s'ha de dir que aquests joves es mouen en els diferents centres que té la comunitat, que es troba arreu del món, i té 70 centres com aquest, eh?
Carai.
O sigui, déu-n'hi-do, eh?
I tots els nois que estan aquí, no sé si són nois i noies o només nois, tots la seva estada, diguéssim, ve motivada per problemes amb les drogues, diferents, o hi ha altres motius?
Hi ha altres motius. Poden ser diferents addiccions. Poden ser addiccions a drogues, poden ser addiccions a jocs, poden ser, perquè ara mateix també és un dels principals motius, sembla que no, a l'alcohol, també.
I tant, i tant.
Si voleu, per què no anem al tipus de vida que porten ells aquí, en aquest mas d'en Lloc?
Aquí es viu una vida molt sòbria, aquí no hi ha medicines, aquí no es fuma, aquí no es beu. Per sortir de les addiccions que ells tenen, no? Perquè aquí el problema és les addiccions, no? L'addicció a la droga, o també l'addicció al beure, o inclús hi ha algun que ha vingut aquí amb addicció a jugar, per exemple, no? Doncs aquí ve a transformar la seva vida, a canviar els seus valors. Aquí no hi ha jefe, sinó aquí hi ha germans que s'ajuden mútuament, no? Hi ha uns que són més grans, que ja tenen l'experiència.
Sí, sí, és així. I d'aquests germans hauríem de parlar d'un d'ells, fonamental, perquè el que sí que és principal i primordial són els voluntaris, no? I hi ha voluntaris que és, en aquest cas, el germà gran que tenen, és el Carlos, que ja es presentava, no? Jo em dic Carlos Fernández, i això hi va entrar per rehabilitar-se i s'ha quedat com a germà gran.
Fue un cambio totalmente radical, ¿no? De estar fuera, perdiendo la vida, y el poder pues ayudar a alguien que ha pasado también por lo mismo que yo he pasado. Y podría decir, al principio lo más difícil es adaptarse al enfrentar la realidad sin escapar. Y empezar a enfrentar esa realidad es muy difícil. Pero bueno, poco a poco va uno superando etapas y problemas y dificultades, y la realidad de estar mal, reflexionar del daño que me estaba haciendo, ¿no? Yo me doy cuenta ahora, porque en la comunidad pues pasé por ese momento difícil al inicio de dejar la droga y todo, que me hizo tomar conciencia que el daño que me había hecho y de no volverlo a hacer. Yo encontré la comunidad, providencia total, o sea, porque en México no hay una comunidad para niños y no se conoce mucho, y una amiga de mi madre le dio el teléfono a mi madre de un chico que había hecho un testimonio en televisión. Después de buscar y buscar y buscar, pues le dije a mi madre que me diera el teléfono para hablar, para llamar.
Mira, aquesta és una de les preguntes que jo tenia precisament a fer-te, no? Les persones que han arribat a aquesta, no? Aquest mas, diguéssim, en aquest cas al Priorat, com hi arriben? Hi arriben a través d'alguna institució, a través de l'arquebisbat, en aquest cas?
Sí, sí, arriben, sí, potser. Si es posen les famílies en contacte amb l'arquebisbat, també es fan una sèrie de reunions a una de les esglésies de Tarragona i de Sant Francesc, i llavors des d'allà es deriven, també. Potser altres casos era amb contacte amb amistats que coneixen d'aquests centres.
La comunitat, exacte.
Sí, sí, o sigui, han de passar una sèrie d'entrevistes i llavors, doncs, poden entrar, eh? El que sí, s'ha de remarcar que ells entren ja nets, com si diguéssim. No se'ls dona res de medicació, eh? Això és, doncs, una rehabilitació més espiritual, és el que dèiem.
Exacte,
és
posterior, pot ser a tractaments mèdics,
sí,
no?
Sí, això mateix.
És una mica... Perquè al final això ho hem parlat de vegades, no? Quan parlem d'addiccions, de diferents tipus d'addiccions,
sí, sí.
Amb especialistes en aquest cas, és una mica el reenganxar-te després, no?
A recuperar
una mica la teva vida, probablement no com la que tenies, no? És una vida diferent... Però és aquest tornar.
Doncs sí, es dona sentit a la vida, no?
Exacte.
Al final coneixes un mateix i millorar, no? D'això es tracta. I a mi també m'agradaria que coneixéssiu el testimoni del Daniel, que també es presentava, i és molt especial el que ell ens pot explicar, perquè ha viscut una vida molt dura, eh?
A veure, escolta'm-lo.
Con mis padres adoptivos tampoco la relación iba bien, porque nos peleábamos siempre, no, tampoco le consideraba a mis padres... muchas peleas, lo decía siempre, vosotros no sois mis padres, no podéis decirme nada. Todo esto me ha llegado a empezar a fumar porros. Empecé con los 13 años con esto. Veía que me hacía bien, me estaba tranquilo, pero cuando se acaba todo el efecto de la droga, volvía a ser peor. Entonces tenía que fumar siempre más, siempre, siempre más. Esto hacía en modo que la relación con mis padres andaba aún más cerrándose. Hasta que los 18 años Me fui de casa porque quería mi libertad, quería mis reglas, no quería ver más las reglas de mis padres. Entonces me fui a la calle, he hecho más o menos 9 años de calle, trabajando, viviendo un poco ahí, un poco allá. Me enganché a la cocaína, al alcohol, de suicidarme, porque en mi cabeza estaba una voz que me decía que mi vida no tenía sentido, no tenía familia, no tenía novia, no tenía trabajo, entonces no tenía sentido más vivir. Y al final, después de esta pequeña, 2 meses después, vinieron mis padres a buscarme, me recogieron en casa y me pusieron adelante dos caminos, o la calle o la comunidad. Pero cuando fui la primera vez en comunidad, vi todos estos chicos felices que me acogieron.
Caray, quina història més sí, complicada. Sí. Em vull quedar amb el fet de que el que ens acabes de dir, quan arriben aquí, uh-huh, és que han superat ja, diguéssim, els problemes, no? I uh-huh, comencen una nova etapa, no? Si hi ha un missatge positiu en això, uh-huh, és que després d'anys molt complicats, doncs es pot reprendre, la vida.
Sí, sí, i ells es queden perquè volen, Això està clar, no? Sí que és veritat, és un ultimàtum, no? Potser a nivell familiar, no? A nivell més de sentiments, però es queden perquè volen, resen perquè volen, O sigui, no estan obligats a res, Però sobretot han de tenir voluntat. En el cas del Daniel, doncs això, té una vida molt dura, ell és d'Itàlia, però va néixer a Guatemala. El fet que sigués adoptat el va marcar sobremanera, no? I bueno, les seves addiccions el van portar a moltes coses, a mentir, a robar, a tenir actituds violentes, no? I d'això estava molt cansat. Diu que als inicis, quan va entrar a el que era la comunitat, li va ser molt difícil, va pensar en deixar-ho, en marxar. Però que finalment, doncs, sí, algú li va arribar al cor i va dir em quedaré aquí, perquè uh-huh, és on he d'estar. També una altra cosa, ells tenen quan entren un acompanyant. Mai han de quedar-se sols, potser per aquest risc, no? de tornar a recaure o de fer accions impròpies, no? Doncs sempre van acompanyats pel seu àngel custodi, com li diuen, O sigui, que és això. Però jo també he volgut incidir. Com és el dia a dia?
Això, mira, t'ho anava a preguntar, no? Què és el que fan, què és el que es treballa?
Doncs això ens ho ha respost el Juanjo.
Nos levantamos a las 6 de la mañana y ya luego nos tenemos que encontrar todos en la capilla. Y entonces a las 8:30 ya vamos al trabajo, cada uno pues se va a su trabajo, ¿no? Que ahí tenemos, por ejemplo, los animales, que hay que cuidarlos, hay que limpiarlos, darles de comer, darles de beber. Vamos a comer y después de la comida solemos tener unos 20, media hora de tiempo libre, que por así decirlo, pues tú has de estar siempre con un hermano, no puedes estar nunca solo. Si estás solo tienes que ir a la cocina, ayudar a los que tienen que fregar los platos y ya luego después hay un rosario caminado y otra vez de vuelta al trabajo hasta las 4:30. 2 días entre semana que vamos a jugar a fútbol. Después de la merienda ya se va a jugar a fútbol hasta el final del día. Cenamos a las 7:30 y ya a las 9:30 todas las luces se cierran todas las puertas de la casa y ya no se puede hacer ruido. La relación, bueno, salimos a buscar providencia, veo a si nos pide alguien que les vayamos a ayudar en algún trabajo, pero no hay una relación, no tenemos móvil, no tenemos televisión, no tenemos ordenador. Entonces más o menos está cortada la relación con fuera. Sí que puedes escribir cartas a tu familia, pero no hay relación con tus amigos o con el mundo exterior, no sabes. Vemos nada, pero sí que vemos partidos de fútbol, vemos alguna película, o sea, no es algo importante el estar relacionado con el mundo exterior, porque al final todo eso pues te distrae de lo que es realmente importante, de lo que tienes que hacer aquí. El mundo pues al final estará afuera, seguirá igual, pero la oportunidad que tenemos ahora de poder cambiar es ahora, es única, ¿no? Es ahora o nunca, entonces esa relación se tiene que cortar durante un tiempo.
El mundo puede esperar, no? Que sí, deien.
Sí. Jo crec que ens aniria molt bé a tots.
Mira,
a vegades,
doncs una temporada una mica de desconnexió del món que ens envolta i de tant soroll que ens envolta de vegades, no dic jo que una temporada no sigui molt sa, de fer-ho. Pregunta que tinc, dubte que em sorgeix, Ruth. Tenen un temps mínim o màxim d'estada?
Normalment són 2 o 3 anys.
Dos o tres anys,
sí, eh? Sí, hi ha nois, per exemple, el Carlos, no sé si eren 5 anys el que porta allà, o sigui, però és per voluntat que ja es vol quedar més. Hi ha gent que ja ha sortit, fins i tot, ja té la seva pròpia família, tenen fills, o sigui que hi ha rehabilitació, veritable, o sigui, hi ha una realitat. És depenent, Bé perquè qui està allà considera que no estan encara prou no? Però rehabilitats per sortir, o bé per un mateix també, que els hi vulgui agradar quedar-se perquè, bé, és una altra manera de viure.
Clar,
també,
perquè en aquest cas ja hem dit que ells arriben aquí quan s'ha passat ja un tractament mèdic, en aquest cas, no? Per sigui quin sigui el problema que tingui cadascú, però no sé si aquí a la comunitat hi ha algun també a nivell, doncs, professional mèdic, parlo, que potser també en faci un seguiment i que pugui valorar això, de dir, doncs, potser encara no és el moment, no?, de reenganxar-te a la vida real.
Aquesta figura no està tan present, eh? S'ha de dir, sí que potser tenen voluntaris que hi van, mossens també, que els assessoren i de més, i si ells necessiten qualsevol tema mèdic, està clar que hi seran, eh? Però és molt inclusiu, no? Al final és una vida que fan entre ells i per les sensacions que em donaven, estan molt tranquils, estan molt bé, ho porten molt bé. També les tasques, no?, que es distribueixen, perquè ells tenen 40 hectàrees, per exemple, per conrear, tenen animals, han de fer llenya, es cuinen ells, o sigui, que és molt de subsistència, també. Ells deien providència, és subsistència, no?, també el que fan. El que t'anava a dir jo, per exemple, és que el contacte aquest, no?, que parlava del contacte exterior, hi ha un contacte una vegada a l'any, sí que hi ha una gran festa, que hi ha una jornada de portes obertes i aquí les famílies hi van i els veuen, eh? No és que no es vegin mai, eh? S'ha de destacar això, eh? I bé, també el que veuen molt és l'arquebisbe.
Ah, sí?
Perquè
hi va sovint?
Sí, s'hi passa sovint. Ell ho explica.
Una vegada al mes o cada mes, mes i mig, jo vinc per sortir a caminar amb ells, no? I hem fet el Montsant per totes les situacions que es puguin fer. Fem 15, 20, 25 quilòmetres, depèn, no?, del dia, i anem als 25, els 20, 25 nois, resem el rosari pel camí, fem els rosaris perquè els agrada molt també, no?, resar i encomanar-nos a la Mare de Déu, i per ells és un, pues, un dia també molt bonic. Després a la tarda dino amb ells, després tornem per dinar, després a la tarda els celebro l'Eucaristia, també els puc dir coses, i durant el viatge, durant les 5, 6, 7 hores que dure l'excursió, doncs pues tinc ocasió de parlar amb un, amb l'altre, també em consulten coses, pues és una ocasió que jo tinc com pastor d'estar a prop de les ovelles, no?
I li pregunten coses de l'exterior, no?
A veure
si els explica, li pregunta que no sé com va la política, sí, sí, per exemple.
Sí, sí, ells veuen, no?, alguna pel·lícula i algú de partits, algun partit, però fugen...
Home, doncs amb l'arquebisbe podem parlar de futbol, eh? Que aquí ja ens ho ha dit alguna vegada que és futbolero.
I molt. Ella es considera, diu que era com Rakitic a la seva joventut. No dic més, eh? Ja està. Una de les confidències que ens va fer durant aquest dia que vam passar al centre. Doncs ja jo crec que per últim els hauríem de donar la paraula amb ells, que ens parlin sobre, bueno, una mica de balanç que fan i també les claus del seu futur.
La verdad que fuera lo he tenido todo y no me ha llenado nunca, no he estado con esa alegría y esa paz que tengo dentro, y me doy cuenta que era lo que necesitaba, ¿no? Que al final es Dios lo que he encontrado en mi vida y esta oportunidad de ayudar, ¿no? Yo me siento muy satisfecho en mi vida. Tengo otros deseos como el formar una familia.
Al final lo que necesitaba en mi vida era haber encontrado mi fe, encontrarme con Jesús, y haberme encontrado con él seguro me ayudó mucho en todo este tiempo de comunidad que estoy viviendo. También haber sanado la herida del abandono de mi madre, seguro ha estado la cosa más bonita que he hecho, y seguro esto me ha tranquilizado más el corazón.
He tomado más conciencia de mí mismo, ¿no? De los fallos que cometo en el día a día, pues los sé reconocer, los veo, y pues ahora trato de verme interiormente y de tratar de seguir avanzando y de mejorar y de cambiar todo lo que no me gusta de mí mismo, pues intentar cambiarlo. Necesito seguir en este camino, no tengo ninguna gana de salir, no es un pensamiento que tengo en la mente, el pensamiento que tengo es de seguir aquí unos años más.
Escolta, que valents, que difícil és fer el que estan fent ells, no?
Sí, sí,
mirar que has fet malament.
Sí, 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 sí.
I quan venen, no?, de problemes tan diferents que segurament sense voler-ho fas mal a molta gent, a tu mateix, no?, i a molta gent del voltant, i ser capaç de dir, ostres, mira tot el que he fet malament i vull anar punt per punt i canviar-ho, no? Doncs això és digne d'admirar, la veritat.
Sí, 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 i voler sortir de tot això, no? De dir, no he estat bé, no? M'he comportat malament també, no he fet bé, i superar, no?, també, perquè això també et pot portar, doncs, a empenedir-te, moltes ocasions i no estar bé en un mateix. Una cosa que ens anunciava l'arcabisbe allà, quan hem estat de visita, que ens ha fet de guia, que volen fer un cenacle, però de noies,
ah,
que diuen que és molt important, que també existeix el programa a les noies, i que ja tenen ubicacions ja vistes. O sigui que això serà una realitat en pocs mesos, eh?
Ah, doncs escolta, haurem de seguir-li la pista, eh? Ja que tens contactes, Ruth, doncs...
Sí, ja està. I si els voleu visitar, ja sabeu, una vegada a l'any, al juny, fan aquesta festa. Sí.
Doncs escolta, gràcies per haver-nos apropat aquesta història, Ruth, des del carrer i des del priorat cap aquí, i gràcies a ells també per haver-nos obert sobretot. No només les portes, sinó també molt més, que ens han explicat coses doncs, que de vegades són difícils d'explicar així a desconeguts,
sí,
no?
Sí.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Ruth, t'espero la setmana que ve amb més coses.
Doncs ja està.
Ui, la setmana que ve què passarà? Ja n'anirem parlant.
Ja, això ja parlem.
Adéu.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír. Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 3 minuts i arribarem a les 2. Recapitulem perquè tenim efectes d'aquesta nevada sobre el trànsit, sobretot a la Terra Alta, ja els ho dèiem, tallada la circulació a la carretera T334 que uneix Horta de Sant Joan i Bot. Tampoc poden circular a aquesta hora per la Nacional 420 els camions, vehicles pesants que fan el trajecte entre Alcanyís i Gandesa, i els vehicles que no siguin camions doncs han de portar cadenes per circular en aquesta via. Trànsit recomana extrema la precaució també per circular per la TV-7231, això és entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. Al llarg de tot el matí, les màquines llevaneu han estat treballant, especialment en un tram de la T330 que uneix Horta de Sant Joan i Arcs,
Arnes, també amb Aragó. Allà la neu acumulada supera els 10 centímetres de gruix. Com a la Terra Alta, el Priorat també transport escolar afectat, 14 rutes, 320 alumnes de diferents poblacions. Tot i que a primera hora del matí alguns alumnes sí que s'han desplaçat a l'Institut de Cornudella de Montsant, altres s'han quedat a casa, però han empitjorat les condicions i, per tant, s'ha decidit eliminar aquestes classes. Han tancat, tots els centres han acabat suspenent les classes avui dimarts. Molta precaució, si han d'agafar el cotxe, no només en aquests punts on hi ha neu, sinó a la resta, perquè tenim pluja i en tindrem encara tot el dia i fort vent. La previsió sembla que a partir de demà baixa el nivell de pluges, però tenim molt més fred, temperatures mínimes molt baixes a la demarcació i també fort vent, especialment al sud. Així que precaució. Nosaltres ho deixem aquí, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem puntualment demà a les 12:20. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer ser en aquesta banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimarts. I'm gonna let you down.